El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
I ens fa molta il·lusió explicar-vos que torna la Translaboral aquest cop a l'Auditori de Fires Sabadell. Això sí, amb el mateix objectiu de sempre, posar fil a l'agulla a una situació que afecta a una gran part del col·lectiu trans a Catalunya, l'atur i també la discriminació laboral. Es tracta d'una trobada que any rere any aposta pel diàleg, per la complicitat entre persones trans, entitats, empreses i administració pública. I nosaltres en volem parlar i donar-vos tots els detalls d'aquesta 5a edició, i per això el que fem és saludar al Roberto Piqueras, que ell és, doncs, la coordinadora de Calenredus. Bon dia, Roberto.
Bon dia.
A veure, tot a punt per la 5a edició de la Translaboral?
Tot a punt, sí. Sí, la veritat que han sigut dies de molta feina.
Recorda els oients, no? Com va néixer, doncs, aquesta proposta i quins són els objectius al darrere?
Doncs en un primer moment, bàsicament, hi ha una manca de dades. Sabem que es pateix aquesta discriminació. Al final també, bueno, aquesta relació amb el col·lectiu, sí, és una constant, diguéssim, logística, no? I un pas per no tenir, diguéssim, una experiència que realment es repetia, no?, dins del col·lectiu, aquest accés a la feina i aquesta discriminació. Llavors sí que s'havia de, doncs això, com diu, diguéssim, el subjectiu, sí, no?, filar l'agulla en el sentit de veure quins agents s'han de coordinar perquè això no, o sigui, disminueixi.
I quins són, doncs, els agents, no?, que s'han d'implicar perquè això disminueixi, perquè aquestes dades, no?, siguin més positives.
Clar, fins ara la Translaboral s'havia dirigit més concretament a l'administració pública, sí, i s'han fet coses, han canviat en 5 anys, han hagut projectes de subvencions, han hagut projectes d'acompanyament, de sensibilització, i un dels objectius d'aquest any, la 5a edició, sí, de la Translaboral, era fer aquesta adreçada a l'empresa, tan petita, mitjana empresa, de l'àmbit privat, i tenir un cert acció, no?, de, ja no sensibilització, sinó també donar-los aquests recursos que hi ha, que a vegades no arriben a l'empresa privada.
Suposo que, clar, els primers anys, no?, havíeu de picar pedra perquè l'administració pública, no?, també, doncs, fes el gest, no?, per intentar, doncs, disminuir aquestes xifres, i ara poseu el focus en la petita empresa, no?, i mitjana. Per què? Què us arriba, no?, de les empreses privades? Quines són les demandes, les sol·licituds que tenen?
Les demandes que normalment arriben són molt vinculades amb tema administratiu. Bàsicament, o sigui, majoritàriament són aspectes amb el tema del nom. Això és el que més ens arriba, no? De, si hi ha una inspecció, doncs, no? Què passa si jo poso el nom sentit i no el nom d'administratiu, no? El nom del DNI.
Val.
I hi ha molts dubtes en vers això, no? Perquè al final hem d'entendre que, bueno, que el col·lectiu trans està molt més empoderat, demana més exigència en els seus drets, no?, com a persona trans, i és veritat que l'empresariat no està en aquest punt, encara.
Encara queda picar pedra, no?, i fer pedagogia.
Exacte.
Quins altres dubtes, no?, us arriben? És fàcil, un cop l'empresa, no?, decideix, doncs, a apostar i contractar una persona transsexual? Quins són, no?, doncs, els altres obstacles, impediments, dubtes, no?, que poden sorgir?
Bueno, l'altre dubte, bàsicament, és un tema de l'acompanyament. Sobretot, hi ha moltes variants. Segons la persona, si entra a l'empresa un cop ja ha fet la transició i d'alguna manera ja públicament, socialment, està, diguéssim, llegida com a persona trans, o fa la transició estant dins de l'empresa. Hi ha moltes variables que també depenen molt de com fer aquest acompanyament. I a vegades, clar, hi ha una part que, segons la persona trans, si decideix fer una transició mèdica o clínica, clar, aquí també hi ha, no diguéssim, hi ha un, bueno, com quan fas un, no tant a nivell d'operació, però sí que té unes certes conseqüències, no?, que necessiten aquest acompanyament o suport per part del companyerisme, diguéssim, a nivell laboral. Llavors, entendre què es viu durant una transició també és important perquè la gent no només, no?, doncs, faci una discriminació o faci una exigència a aquesta persona i no sàpiga en quin punt està aquesta transició.
La informació i l'assessorament i acompanyament sempre és fonamental, no?, en tots els àmbits. Exacte. Quines són les demandes també que us arriben per part del col·lectiu, no, trans, a l'hora d'accedir doncs, a les ofertes laborals, no, a una feina? Quins dubtes tenen? I també, no sé si també rebeu, no, moltes queixes?
Bueno, aquí on més arriba és la gent que tampoc té documentació. Hem de, o sigui, gran part del col·lectiu reivindica això, no? Què fem amb aquesta part del col·lectiu que no té documentació per accedir al món laboral d'una manera legal? I aquí venen doncs, molts dubtes, molts acompanyaments, però també això, picar pedra, perquè al final també és un dret i és una forma de que moltes d'aquestes històries també venen fugint d'espais molt violents o de discriminació molt més forta de la que també quan arriben es troben al mateix país aquí amb aquesta mateixa situació.
Clar, suposo que molts potser venen refugiats, no?, demanant asil perquè, exacte, evidentment, doncs, encara hi ha molta transfòbia i fins i tot doncs, hi ha països on es penalitza. Quines altres reivindicacions us fan des del col·lectiu? Quines
del demandes? Bueno, en principi el col·lectiu està més obert, diguéssim, en el sentit de, és això, fer aquest accés al món laboral sense tenir aquesta discriminació, aquesta transfòbia. Clar, això al final, a vegades ens passa, amb l'administració pública, quan s'han fet alguns projectes, clar, s'ha creat un perfil del que és una persona trans i normalment, clar, aquest perfil ja té més accés al món laboral, el que s'imagina l'administració o el que ens imaginem com a persona trans, doncs normalment, no? Doncs ja, blanca del nord, amb uns certs privilegis i amb molt passing també, no? Que potser està cara al públic o alguna cosa així, però que ningú la reconeix com a persona trans. Llavors, una de les demandes del mateix col·lectiu és, no, volem també tenir accés, encara que no tenim aquest passing, o som racialitzades, etcètera, etcètera. Llavors, clar, jo crec que hi ha una cosa interseccional aquí que no hem de perdre de vista, que no és només lo trans, perquè lo trans per si no existeix. Deia l'altre dia Miquel Missé una altra xerrada, no? Hem de veure amb què es creua, no?, aquesta interseccionalitat de lo trans, perquè clar, tenim a l'imaginari una persona trans i aquestes no tenen problema d'accés a la feina, sinó és aquella que no té passing, o sigui, que vull dir que les reconeixen com una persona trans i això et posa moltes més limitacions.
Clar, suposo que segons els casos, no, que expliques, si doncs tenen més facilitat, no, o si el seu trànsit, no, és més fàcil, no? Entenc que potser també tenen més accés a les feines, a trobar segons quin tipus, no? També d'ofertes laborals. Veieu també moltes diferències?
Moltes diferències. El tema, al final, un dels objectius que tenim amb aquesta translaboral també és reforçar aquesta imatge de lo trans com, bueno, com un esperit positiu en el sentit de que la vivència trans com a sí no et donarà més competències que una altra persona, però sí que és veritat que segons si triangules amb certes feines, per exemple, tenim
per exemple?
El cas de la Laura Naís, una noia trans que treballa en el món de la seguretat privada. Llavors, clar, a la seva transició li dona un perfil que és complicat, no?, trobant una persona cis per treballar en seguretat, i això és un plus que l'empresa potser li està donant un extra que no s'havia imaginat que necessitava dins del món de la seguretat. I clar, en principi, doncs seria un perfil molt contradictori, no?, dins d'aquest àmbit molt masculinitzat, etc. Doncs, bueno, és trobar també aquestes triangulacions que et donen un plus per la teva transició.
Suposo que per això, no?, la translaboral intenta doncs debatre, compartir idees, propostes també i polítiques i eines, no?, per acompanyar la recerca doncs de feina dels homes i les dones trans, no? Tu assumeixes aquest any per primera vegada la coordinació, no?, de la translaboral. Quines coses, no?, varien o com assumeixes aquest repte, no? Com t'agradaria, demà comença la translaboral, com t'agradaria, no?, que s'abordés i finalitzés, no?
Bàsicament la jornada aquest any serà bastant més reduïda que anys anteriors. Sí que també enteníem que era una limitació accedir al món empresarial i privat. Normalment, clar, i la petita i mitjana empresa no té una estructura de recursos humans molt gran com per, no? Normalment a vegades la mateixa contractació la fa l'empresari i empresària d'aquesta petita mitjana empresa. Llavors, és complex invitar-los a aquest aspecte, a fer aquest diàleg i que sigui una cosa seductiva i que sigui una cosa que atrau, no? Tot i així, no ens podem queixar per les inscripcions. Mm-hmm. Tenim un grapat d'empreses que s'han interessat, que s'han vinculat, fins i tot alguna gran que ens ha sorprès. I...
Quantes empreses? Tens xifres, aproximadament?
Bueno, clar, tot... no concretament quantes empreses, sí, però bueno, hi ha una caire de 30 inscripcions. Uh-huh. Així que...
De sectors però... molt diversos, entenc,
sí,
no? D'empreses,
sí,
de quins,
sí,
àmbits,
de la,
per exemple?
Hi ha de la salut, hi ha de la roba, hi ha de hostaleria... Uh-huh. O sigui que...
Molta varietat.
Sí, sí, uh-huh, sí. No hem anat a un àmbit en concret, ha sigut una demanda oberta, a veure, sí, qui demanava aquesta informació, qui estava interessada per tenir això, aquest punt de, uh-huh, jo vull contractar persones trans, què passa si contracto persones trans? O sigui, una mica resoldre dubtes, i per això també hem fet la taula que hem fet, més, potser més limitada que, uh-huh, anys anteriors, perquè al final només abordar una presentació de tots els recursos que hi ha dins del marc laboral, uh-huh, de l'àmbit privat, per resoldre aquests dubtes.
Comenceu a les 4 de la tarda.
Sí.
Explica'ns una mica com serà aquesta obertura, no? I benvinguda.
Sí, doncs a l'apertura, doncs, bueno, tenim unes invitades més vinculades a l'àmbit polític. Uh-huh. En aquest sentit, comptarem amb el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, sí, l'Enric Vinaixa. Després, la Mireia Matas, que és la secretària d'Igualtat del Departament d'Igualtat i Feminismes. Uh-huh. I acompanyaran en l'àmbit més proper, municipal, sí, la Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de l'àrea de Feminismes, Benestar Animal i Participació. I la seva companya, Montserrat González, uh-huh, també tinenta d'alcaldessa de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu. Tot això amb la nostra querida, que ja coneixes molt bé, la Clara Palau, membre i fundadora del projecte Calenredus, sí, i de l'associació Actua Vallès.
Clar, perquè hem de dir que Sabadell ha estat pionera, no?, en l'organització d'aquesta proposta de la translaboral. No hi ha masses rèpliques, no?, masses propostes en aquest sentit.
No, exactament. O sigui, aquesta ja és la cinquena edició. O sigui, també s'ha viscut durant l'època de la pandèmia. Vull dir que no ha parat cap any i, bueno, ha sigut tot un repte, i crec que ha tingut una molt bona benvinguda dins del territori català, i ha sigut part d'un exemple.
Sí.
I, bueno, altres agents semblants, sí, ja no a Calenredus, sinó des de la xarxa SAI, s'ha fet propostes semblants i complementàries, uh-huh, no? O sigui, que ha obert portes per parlar d'aquest tema.
Uh-huh. Per visibilitzar, per moltes vegades, com dèiem, no?, en altres edicions, per també aconseguir, doncs, aquestes ofertes laborals, no?, i sobretot per posar en el punt de mira, uh-huh, doncs, aquestes xifres, no?, aquest atur, aquesta discriminació, que encara hi és massa present. Uh-huh. Hem de dir que després també continueu, no?, amb més propostes, amb una taula, uh-huh, també que ens explicaves, i anirà després, doncs, es farà una pausa, no?,
sí,
que també, doncs, participen al projecte de l'Amanidor. Què faran?
Bueno, ens han preparat un berenar especial per tema de reduir residus, per, no serà, com diguéssim, fan una capseta, diguéssim, sí, individualitzada, l'han decorat amb la bandera del col·lectiu trans,
sí,
i la veritat que ha sigut molt fàcil treballar amb la Pepi, així que una salutació molt gran per ella.
Uh-huh. I hem de dir que farà el tancament, doncs, d'aquesta proposta de la translaboral també, doncs, a la Laura Clotet, que ella, doncs, recordem que també, doncs, acompanya, és també, doncs, forma part, no?, és membre de Calenredus, coordinadora, i també és metgessa de la unitat de trànsit Sabadell, i també ens ha volgut, doncs, explicar com serà una mica, no?, doncs, el seu debat, no?, la seva reflexió per tancar la translaboral.
Hola, sóc la Laura Clotet, membre de Calenredus i metgessa de la unitat de trànsit, i per mi la translaboral és una gran oportunitat perquè els empresaris s'adonin del valor que pot tenir el fet de ser trans, no?, en una persona. Evidentment, les capacitats d'una persona a nivell laboral no depenen del seu gènere ni de si és fixa o el canvia o s'està definint. I a més d'això, quan parlem d'interseccionalitat, no?, que sovint fem servir la paraula també com en sentit de quantes opressions rep aquella persona, és cert, però també en positiu podem fer servir la paraula interseccionalitat, no? Si aquesta persona, a més, les capacitats necessàries per fer la feina, perquè evidentment les ha de tenir, però a més té una capacitat de lluita, una capacitat de canvi, una resiliència que està més que demostrada pel fet de ser trans, potser ens hem de plantejar, no?, que en alguns casos el fet de ser trans ens dona un plus afegit a les capacitats que hi ha d'aquella persona per si mateixes, no?, perquè les ha estudiat, per seva experiència, però no oblidem que fer trans marca una vida i dona una capacitat de lluita i de resiliència que d'altres persones no tenen.
M'encanta com li dona la volta, la Laura Clotet, com dona aquest plus, no?, afegit, doncs, el que pot aportar, no?, una persona transexual.
Mm-hmm. Bueno, sempre tenim aquest diàleg, no? Al final hem mm-hmm. viscut aquests col·lectius des de la víctima, sí, des d'allò vulnerable, i no ens adonem, no? No valorem tot allò que aquest recorregut de vida mm-hmm. et dona unes eines i uns mecanismes d'habilitats socials, d'empoderament, que, bueno, moltes persones que estem amb uns certs privilegis mm-hmm. no hem viscut. Llavors, això en l'àmbit laboral, sí, hauria de ser un plus, no?, per tenir capacitats de reacció, capacitats mm-hmm. d'estar en una situació, doncs, de decisions, presa de decisions, etc., que en altres persones, en, sí, altres perfils, no, bueno, ho tindran d'una altra manera, aquestes vivències, mm-hmm, però clar, valorar-ne això també és un aspecte clau.
Mm-hmm. I un aspecte interessant, no?, per revertir, doncs, aquesta situació. Me'n recordo que en altres edicions, quan parlàvem, sempre es donava com una xifra d'entre 8 i... Sí, 8 de cada 10, no?, persones trans que no trobaven feina. Creus que hem reduït una mica aquesta xifra o ens mantenim més o menys en aquestes dades?
Aquestes dades, també hem d'entendre que, a veure, no hi ha gaires dades amb el
tema. No hi ha estudis ni xifres, però és una dada que es va repetint, no?
Sí, és una dada que ens serveix per reivindicar aquesta lluita. Uh-huh. Però és veritat que amb noves generacions, clar, és el que dèiem, no, sí, només podem parlar de lo trans com una cosa molt simplificada, mm-hmm, no? Perquè no és el mateix una persona trans que ara té 18 i accedeix a un mercat laboral i potser ha fet una transició mm-hmm. des del 16 o té una consciència, que no una persona que comença la seva transició als 50. Són dos perfils molt diferents. Llavors també hem d'entendre quina és la situació d'atur als 50, mm-hmm, no? I si te quedes a l'atur als 50, que estàs a l'atur als 18.
Evidentment, és molt diferent.
És molt diferent. Llavors, no podem simplificar amb la paraula trans mm-hmm. tot un col·lectiu que té una diversitat
tan divers,
enorme,
no? Afortunadament. I explica'ns també, no sé si us arriben també, doncs, a persones que us diuen, doncs mira, ja no busco més feina, o tinc por, perquè cada vegada que he anat, no?, doncs a fer una entrevista de treball i he viscut una situació difícil, no? Això us passa?
Sí, sí que passa. Sobretot, bueno, acaben agafant certs lideratges i fent, bueno, projectes més diguéssim, de gestió independentment, no?
Sí.
De no dependre tant de l'empresariat, d'aquest teixit, i acaben fent projectes autònoms si tens l'oportunitat i tens algun teixit al voltant, no?, comunitari, que et dona aquesta empenta. Vull dir que al final és el que dèiem abans, en el tema de presa de decisions, sí, i les experiències i aquest empoderament, hi ha moltes habilitats i facultats de sortir endavant més enllà de dependre d'aquesta feina, uh-huh, d'aquest món empresarial privat. Però sí, ens arriba perfils que diuen ja està, o sigui, no puc més, o que van deixant anar en aquestes entrevistes. Per això és tan important aquest acompanyament en àmbits generals,
sí,
perquè el que no volem perdre és l'oportunitat de no crear un recurs només únic per persones trans mm-hmm. en l'àmbit laboral, perquè perdran oportunitats d'empreses o de mm-hmm. feines que potser tenen un impacte també la seva presència dins d'aquests perfils, que potser no estan tan específics per persones trans. Llavors, clar, al final, si ja la bossa és petita, no? No la fem més petita. Intentem que aquest acompanyament sigui sempre més amable i tinguem una triangulació tant amb l'equip humà de l'empresa com amb l'administració o la feina que fem des del SAI també, no? Per fer aquest acompanyament ja sigui l'àmbit laboral, no,
sí,
només els aspectes.
I quan feu aquest acompanyament, no?, o aquí a la translaboral, quan parleu,
sí,
quins són els recursos, no? Què és el que hauria de tenir clar tant una persona trans com també un empresari, no?, a l'hora, doncs, de crear aquest vincle, no?, laboral. Mm. Quines són les premisses, no?, els temes que caldria tenir en compte, que vosaltres, doncs, ja informeu i assessoreu?
Bé, nosaltres, una cosa molt senzilla mm-hmm. és l'escolta. Sembla senzill, però i ho diem cada cop.
Escoltem poc.
Sí, i molta gent dins del món dels recursos humans i de l'àmbit laboral i que hem parlat d'aquest aspecte i els protocols, si els llegeixes els protocols que estan fets des de Barcelona Activa, per exemple, sempre posen aquest focus de l'escolta perquè al final la persona que tens davant no és només una persona trans, és una persona molt més complexa que això i llavors aquesta escolta de necessitats és imprescindible per fer un bon acompanyament.
I aquest és l'objectiu d'aquesta proposta de la Translaboral, que va arrencar doncs, posant en el punt de mira la nostra ciutat i ara ja doncs, arriba als 5 anys d'història continuant doncs, amb aquest repte, doncs, a inserir doncs, a les persones trans i acompanyar-los en tot el procés. També et volíem preguntar, evidentment, per la llei trans, no? Perquè últimament veiem no? que hi ha doncs, un xoc entre PSOE i també Unides Podemos, no? perquè hi ha certes reticències, no? Què en penseu vosaltres?
Bé...
Perquè es va retardant,
Sí, es va retardant. Sí, semblava que l'estiu s'avançava molt ràpid i de sobte ha sigut com... Ei, a veure què estava fent. Clar, aquí hi ha, postures i jo crec que hi ha desinformació, perquè al final aquesta paraula d'autodeterminació de gènere, que ara crec que diu... No sé si han canviat el nom, perquè, és que com cada dia... Ara estava llegint i fa 4 hores havien publicat algú nou, o sigui que... Però aquesta idea d'autodeterminació del gènere, això ha existit tota la vida, existirà tota la vida, vull dir que una persona s'autodetermini del gènere que se sent no significa... Després hi ha un tema de com a l'administració, no?, dins del DNI, el registre civil, aquesta llibertat d'autodeterminar-me, no? I aquí està el debat de dir, fins ara hi ha totes aquestes condicions o requisits per fer un canvi de gènere. Clar, el que proposava la nova llei trans és que aquests requisits disminueixin.
Que no hi hagués l'informe del metge.
Ni un informe clínic, ni un informe psicològic, ni una obligació de tenir hormonació, que sigui realment la teva autodeterminació. O sigui, que
la teva disfòria de gènere, que diguis jo em considero... No?
Però pensant que la disfòria de gènere no existeix. Clar, aquest és el punt. Si el que l'OMS ja va dir als 90, no? Que s'ha de despatologitzar lo trans, no podem continuar des d'aquesta vessant clínica pensant que és una cosa clínica perquè al final s'acaba vinculant molt a un tema de salut mental i no ve des d'aquí. És un aspecte d'autodeterminació com a persona amb tota la diversitat que consideres que et sents més còmode dins d'aquest gènere. Això, clar, tu pots fer en un àmbit privat i no tenir cap conseqüència, diguéssim. Però, clar, surts a viure en societat i, clar, si tu has d'ensenyar el teu DNI, has de fer un contracte laboral, sobretot amb menors, no?, que també els afecta més en el sentit de vull jugar o vull fer taekwondo.
És un dels punts polèmics, també,
vull fer taekwondo,
menors,
vull fer un esport, no sé què. Clar, aquí, si haguéssim tots els partits mixtes, tindríem molt solucionat en aquest sentit. Però si encara vivim en aquesta societat binària que ens separa per gèneres, doncs aquesta persona no sentirà còmode en un partit femení o en un partit masculí. Llavors, tenir aquest registre, aquesta autodeterminació, que clar, en casos de menors sempre serà en consentiment dels pares, consentiment, crec que dels 12 als 14.
Però em sembla que era, a partir dels 12 poden sol·licitar el canvi de sexe registral, a partir dels 14 podríem fer-ho sense l'autorització dels pares.
Exacte.
I també des dels 16, doncs a qualsevol podria doncs ratificar el seu canvi.
El del 12 és també amb una afirmació, crec que judicial. Hi ha algú pel mig que, va més enllà, sí que és més complicat, però els casos comencen a complicar a partir dels 14, o sigui, no és tan alarmant en l'1 dels 12, però això, ha posat en contradicció aquests dos partits, no?, que havien arribat a un acord, però jo crec que no eren conscients de on estaven arribant i em preocupa perquè
suposo
al final...
que també hi ha la pressió, no?, també veiem des de diferents col·lectius, començant des de també les feministes, no?, amb més clàssiques que també doncs han posat en el punt de mira, no?, també doncs aquesta llei.
Exacte, sí, això amb els bulos, no?, que han sortit amb aspectes de violència de gènere, tot està registrat, o sigui, si tu fas un canvi de sexe, un canvi de gènere, tant el DNI registrat o social, hi ha un registre de tot això que ja, diguéssim, ja posa en punt de mira, si passa qualsevol cosa, diguéssim, hi ha aquest historial. Igual que hi ha un historial clínic, hi hauria un, no, un historial judicial dins del teu registre civil com a persona, doncs, mascle, femella, etcètera, no? Llavors, en aquest sentit, hi ha una preocupació que jo crec que s'ha fet un debat, que és com quan parlem dels lavabos, que després surts al carrer i, no, la gent va al lavabo que vol i no hi ha gaire rebombori, diguéssim. Jo crec que hi ha aquí un debat informatiu que, bueno, que està parlant d'algú des de la desinformació i des de la no experiència i no vivència. Llavors jo crec que hauríem d'escoltar aquí sí que les famílies amb criatures trans i les persones trans, que són les primeres i protagonistes, que han d'entendre com ho viuen i han de definir com ho volen viure. I llavors
queda molt per avançar. Em semblava també interessant, no?, destacar i parlar d'alguns d'aquests punts controvertits, no?, d'aquesta llei que sembla, doncs, que es va retardant la seva tramitació. Ja veurem què passa. De fet, mira, m'acomiado aquesta entrevista i t'emplaço que vinguis un dia amb famílies, no?, trans i que ens expliquin també la seva vivència, igual que hem fet avui, abordant, doncs, el tema laboral. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Demà, per cert, si volem anar-hi...
Sí.
Bueno, la inscripció hem de fer...
Hi ha la inscripció a l'Instagram de Calenredus, teniu l'enllaç per la inscripció si hi ha qualsevol empresa o a títol personal també es pot venir, i això, a l'enllaç de la bio de l'Instagram de Calenredus teniu aquest enllaç i només heu de donar nom, cognoms i el telèfon, i ja està.
I per acabar, per la gent que ens escolta i que potser té encara reticències, no?, per què hauríem, doncs, de contractar, apostar per una persona trans?
Jo crec que els equips humans dins del món empresarial han de ser diversos, si no, no creixerem. Com a societat hem de créixer, i créixer suposa diversitat. No podem créixer dins d'una mismidat o una igualtat, així, diguéssim, monògama, no? Hem de créixer escoltant a l'altre diferent.
Doncs moltíssimes gràcies, Roberto, i que vagi molt bé.
Gràcies.